Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat hi ha un carril tallat a l'AP2 a Torres de Segre per la neteja de la via després d'un accident. També afectacions a l'AP7 a la Jonquera per una topada i finalment a l'AP7, però en aquest cas a Sant Jaume dels Domenys, també un altre xoc talla dos carrils. A més, una avaria talla un carril també a la C25 a Sant Fruitós del Bages i pel que fa al servei ferroviari. Les obres del corredor mediterrani afecten hores d'ara a les línies R4, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17, amb transport alternatiu per carretera en alguns d'aquests trams. A més, també restablerta ja la circulació a l'R5 i també a l'R50 entre les estacions de Sant Vicenç de Castellgalí i Manresa després d'estar aturada per robatori de cable de coure. I ha ampliat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis al Cap de Creus i al massís de l'Albera, a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. El Forment ha fet elevar el risc al màxim en 45 municipis, al Baix Camp, al Baix Ebre, al Priorat, a la Ribera d'Ebre i també a l'Alt Empordà. S'han tancat espais com ara la Serra del Cardó i del Boix i també les muntanyes de Tivissa, Vandellòs i a banda també s'han suspès activitats de lleure i esportives. I en clau política, el govern presentarà aquest dimarts al Parlament la primera proposta de pressupostos de carboni de Catalunya consensuada amb el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic. El text fixa el límit d'emissions de gasos amb efecte hivernacle fins al 2050 per tal de complir amb els objectius de la Unió Europea. L'objectiu és reduir un 31% les emissions respecte a les del 1990. I dia molt important per la sanitat pública i és que el Centre Hospitalari Vall d'Hebron instal·la el primer ciclotró d'ús públic a Catalunya. Es tracta d'un accelerador de partícules que permetrà produir radiofàrmacs per tal de millorar els diagnòstics i els tractaments de càncer i altres patologies. Així ho explica el doctor Manel Escobar, director clínic de radiologia i medicina nuclear de la Vall d'Hebron.
Ens servirà per generar radioisòtops, perquè un ciclotró és un accelerador de partícules que permet generar radioisòtops, amb els quals els lligarem amb un fàrmac i podrem injectar-ho a un pacient per obtenir imatges de com funciona el seu cos. Amb quin objectiu? Doncs ser més precisos i més precoços en el diagnòstic i poder fer un tractament molt més personalitzat.
I un home moria aquest diumenge en un accident de trànsit a Montbrió del Camp, al Baix Camp, després de ser embestit per un turisme que presumptament s'hauria saltat un senyal d'estop. El conductor del cotxe ha donat negatiu en drogues i alcohol, però va estar detingut pels Mossos d'Esquadra per un delicte d'homicidi d'imprudència greu. Amb aquesta víctima ja són 87 les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit enguany a les carreteres catalanes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
I ara passen 3 minuts a les 10 del matí, des del planetari.cat fora d'òrbita realitzen moltes activitats relacionades amb el món astronòmic de caràcter divulgatiu i educatiu per donar a conèixer l'astronomia a tothom a través de l'Observatori del Garraf i el Museu de Ciències Naturals de Granollers. Durant aquests mesos de juliol i agost realitzen moltes activitats dedicades a l'astronomia i també a observar el cel nocturn. Per saber més d'aquest tema interessant, parlem amb la nostra companya, la Montse López, de Ràdio Sant Esteve. Rovires, bon dia, Montse, com estàs?
Hola, Manel, què tal? Molt bon dia, com esteu vosaltres?
Molt bé, amb ganes de conèixer tot aquest món per endinsar-nos i jo crec que qui ens ajudarà molt és la convidada que ens acompanya en aquesta conversa, oi?
Sí, en aquest cas serà el Carles. El Carles Esnabel, que és el responsable del Planetari Fora d'Òrbita i de l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf i del Museu de Ciències Naturals de Granollers, i ens acompanya a través del fil telefònic. Si et sembla bé, Manel,
som-hi.
Li donem la benvinguda, vale?
Molt bé. Bon dia, com estàs, Carles?
Hola, hola, bon dia. Bé, molt bé. Encantat d'estar amb vosaltres.
Podríem començar, Carles, coneixent una miqueta què és el que feu, no? Des de quan esteu en actiu des del Planetari Fora d'Òrbita i què és el que realitzeu?
Sí, mira, com bé deies, amb la meva companya, la Rat Parellada, fem activitats des de fa molt temps, molts anys, i després, concretament, fa ja 15 anys, havíem començat abans amb altres activitats, però fa 15 anys estem en el museu, en l'Observatori Astronòmic del Parc del Garraf, que és una concessió de la Diputació de Barcelona, i en allà doncs, fem activitats tant escolars, educatives, durant el curs, com al públic, i ara a l'estiu, doncs, clar, ens estem dedicats de ple a fer sessions divulgatives de coneixement del cel. Ara és una molt bona època, com tots els estius, no? per estar a la fresca, gaudir del cel. I, a més, el Garraf és un punt relativament fosc, bastant fosc, proper a grans concentracions urbanes. I, per tant, doncs, d'aquestes grans concentracions urbanes és el punt més fosc que hi ha a la vora. Si no, ja te n'has d'anar més lluny. I des del Garraf encara pots arribar a veure la Via Làctia. I, per tant, doncs, ara, per exemple, a l'estiu, que hi ha els estels fugaços, les Presides, doncs, clar, les pots gaudir bastant bé, bastant bé. No és un cel fosc de Pirineu, però bastant bé.
Que bé. Carles, durant tot l'any realitzeu moltes activitats de caire educatives i també divulgatives en diferents centres educatius de Catalunya. Explica'ns una mica com són aquestes activitats i si són també una mica el canal d'entrada per, no ho sé, potser per a futurs divulgadors, no? Que potser també els hi desperteu alguna coseta amb aquestes visites.
Sí, mira, tant el Garraf com el Museu de Ciències Naturals de Granollers, durant el curs escolar és això, tenim moltes visites, milers d'alumnes que passen durant el curs i els fem bàsicament una explicació bàsica del nostre entorn astronòmic, diguem, entendre una miqueta com funcionen les coses que es veuen al cel. Realment fem activitats de caire molt pràctic, de manera que tu, quan surts d'una activitat, puguis aquella mateixa nit mirar cap al cel i saber com funciona el cel, identificar estrelles, planetes, constel·lacions, saber on està l'estrella polar, o sigui, a nivell molt bàsic, però és que en una societat tan urbana com estem, doncs no veiem el cel perquè està ple de llums i llavors doncs, és això s'agraeix molt, és saber interpretar una miqueta el que es veu en el cel. I això no només a nivell educatiu, com deies, sinó també a nivell de públic. Fem tant les sessions del planetari que fem al Museu de Ciències Naturals de Granollers com les sessions d'observació al Garraf, doncs tenen sempre aquest esperit d'ensenyar les coses que els visitants després ells puguin practicar per ells mateixos sense necessitat de tenir un telescopi a casa ni res, sinó senzillament mirar pel balcó, pel terrat, per la finestra i saber, oi, mira, aquest puntet és Saturn o aquest puntet és Júpiter o mira, ara sé per què la Lluna que es veu al matí doncs és la creixent i perquè el matí és la minvant i en canvi a la tarda és la creixent, no? O sigui, conceptes d'aquests que podríem dir que la gent de fa uns anys, els pagesos de fa uns anys i els pescadors de fa uns anys, doncs ho tenien claríssim i ara les nostres societats doncs ja ho han perdut, això. Sí, sí.
I gràcies, Carles, a aquestes activitats educatives. Posen en pràctica les generacions joves després de tota la informació que doneu des de l'observatori o a les escoles mateixes? Ja posen en pràctica quan miren al cel, saben identificar quines són les estrelles més brillants o constel·lacions?
Sí, no fem un seguiment després detallat, però sabem que després ens venen feedbacks, no? de nens i nenes o mestres o públic, doncs que diuen, ostres, em va anar molt bé aquella sessió perquè ara ja sé doncs, que aquell estel que veig al matí és Venus, no? I, clar, pensava que era un avió, no? O pensava que era un ovni, no? Vull dir que sí, que tenim algun retorn i això vol dir que si sabem d'algun retorn, vol dir que són ja bastants, perquè és això, no els perseguim, sinó que
són és fàcil, Carles,
retorns
perdona,
espontànis. Digue'm.
Carles, perdona, és fàcil identificar tot això en el cel?
Sí, és molt fàcil. Pensa que el cel és una miqueta com el mapa d'una ciutat. I si tu arribes a una ciutat nova, tu d'entrada estàs una miqueta perdut. Però si t'orientes una miqueta sobre un mapa, saps on està el nord, el sud, l'est i l'oest, saps per on són les avingudes principals o les places principals, al cap de pocs dies ja et familiaritzes amb la ciutat. Doncs el cel és el mateix. El cel no és un caos d'estrelles que van amunt i avall d'una banda i a l'altra amb moviments caòtics, sinó que tot té un ordre i és fàcil, és fàcil. El que passa és, clar, necessites poder veure una miqueta el cel. El problema que tenim és això, que a les ciutats i a les poblacions és molt difícil realment veure alguna cosa, i això és la gran dificultat que és. Però en el fons és molt fàcil, orientar-se en el cel.
De fet, ara, Carles, ens parlava justament d'això, de mirar al cel, i volem ser una mica també xafarder si a dia d'avui, ara no, perquè ara és de dia, d'aquí una estona, quan se'n vagi la claror, si mirem al cel amb prismàtics, amb telescopis, què hi podríem veure aquests dies?
Doncs mira, aquests dies el que destaca ara aquestes tardes és la lluna, que està creixent. No sé si ahir la veu veure, està en fase creixent a l'oest, i a poc a poc aquests dies anirà creixent, i aquest cap de setmana estarà ja en quart creixent, i per tant serà la reina de primeres hores de la nit. I després ja més endavant, cap a la primera setmana d'agost, el primer cap de setmana d'agost, ja la tindrem en lluna plena, i que, malauradament, aquesta lluna plena coincideix bastant amb la pluja d'estels dels Perseids. La lluna plena és molt maca, no? Doncs també ens omplirà el cel de claror. I precisament les llunes plenes d'estiu tenen una característica, que és que són molt baixetes. I des de Premià, per exemple, sí, o la costa, qualsevol indret de la costa catalana, la lluna plena de l'estiu es veu sempre bastant baixeta sobre el mar. És que tots teniu la imatge en el cap d'una nit, doncs, romàntica a la vora del mar, de lluna plena d'estiu, i la lluna, doncs, que està baixeta sobre el mar, així de color taronja, ben grossa i reflectida en les onades del mar. Segur que teniu aquesta imatge en el cap, no? Mm-hmm. I us heu fet més d'una foto amb aquesta imatge. Oita. Doncs és això, és perquè les llunes plenes d'estiu estan a la posició que ocupa el sol a l'hivern. I a l'hivern és el sol el que està a baix, no? Doncs són conceptes d'aquests, imagina't, són conceptes d'aquests que expliquem una miqueta per què passa això. En canvi, a l'hivern el sol va baix, i en canvi les llunes plenes d'hivern van molt altes. Si només que us hi fixeu una miqueta amb aquestes coses, la gent que ens visita, doncs li expliquem una miqueta aquestes coses que la gent ja ha observat per ella mateixa, però no li ha donat importància, però nosaltres li donem el raonament, l'explicació. Doncs serien coses d'aquestes. Bueno, ara m'he enrotllat una miqueta, m'he passat una miqueta de l'estiu, però era per donar un exemple.
Mira, el cel sempre resulta una experiència molt apassionant. Carles, a títol anecdòtic, podries explicar-nos, per exemple, què és el més curiós o més sorprenent que s'ha arribat a veure a través del telescopi des del parc de l'Observatori del Garraf?
Bueno, clar, hi ha tantes coses. Clar, jo, per exemple, jo sóc especialitzat en observar estrelles ocultades, o sigui, el que se'n diu ocultacions d'estrelles per asteroides. Això són petits eclipsis en què un asteroide passa per davant d'una estrella i la tapa durant uns segons. Doncs, bueno, doncs, fa un parell d'anys va haver-hi l'ocultació d'una de les estrelles més brillants del cel, Betelgeuse, de la constel·lació d'Orió, i per això ens vam desplaçar centenars d'aficionats i professionals a veure aquesta ocultació a Andalusia. Això amb equipament de l'Observatori del Garraf i altres companys, i realment això potser podríem dir que em va gairebé sorprendre més que un eclipsi total, que els eclipsis totals que l'any que ve tindrem ja un aquí molt, molt a prop, a la meitat sud de Catalunya, doncs són superespectaculars, però aquest fenomen tan concret que us deia, que és una cosa molt més estranya que un eclipsi de sol, doncs realment és de les coses que últimament diria que m'ha frapat més en el cel. Sí.
Escolta'm, per acabar gairebé, Carles, amb això que ens explicaves, durant l'estiu realitzeu moltes activitats al Castell de Gèlida i a les bodegues també Torres o a l'Observatori del Garraf. Explica'ns una mica també què és el que feu aquest estiu, per si algú que ens estigui escoltant des de casa i digui, doncs mira, això m'interessa.
Doncs mira, l'observació des del Castell de Gèlida, això ja és una cosa passada, però ara aquest cap de setmana fem la segona sessió a Torres, que consisteix en combinar doncs, un sopar sota les estrelles i fer observació del cel. A més, amenitzat amb música, amb un maridatge amb els vins de Torres, realment és una activitat de luxe. Eh? Mm. Encara, sembla que encara teniu temps, em sembla que encara queda alguna plaça, perquè cap de setmana. I després d'això, de les activitats també destacades que podria comentar són les que fem amb la Marta Aranyó, del taller de pintura amb vi, de tinta i vi. Amb la Marta també organitzem unes sessions de taller d'art amb vi, tothom pinta amb vi i la Marta explica quina és aquesta tècnica. I a més, doncs, observem el cel, si hi ha perseids, per exemple, ara a l'estiu, doncs perseids, o planetes, o la Lluna, i amb això combinem dues activitats que denomenem activitats de tipus art i ciència, que realment són molt, molt boniques i molt... et relaxen molt, a més, t'ajuden a contemplar el cel amb uns altres ulls. Vull dir que a vegades pensem que l'art i la ciència estan contraposats, que una cosa és molt metòdica, la ciència, i l'art és una cosa dels esperits lliures, podríem dir, no? Tot el contrari a la ciència, doncs no, aquí ho ajuntem i realment queden unes experiències magnífiques. Realment, em sembla que la Montse també coneix algunes coses, algunes activitats d'aquestes, i ella, em sembla que és testimoni de que realment t'ho passes molt bé, intentant doncs, reproduir els astres amb la pintura, amb els matisos de la pintura, i a part després doncs, gaudint-los mirant o a ull nu o amb telescopi, realment està molt bé. Digue'm.
Doncs convidar tothom a visitar-vos, a formar part d'aquestes activitats. Montse, tu ja estàs més que convidada i pel que ens estava dient el Carles, ja has experimentat l'experiència, per tal, ens pots fer d'avaladora d'aquestes activitats.
A més, resulta molt terapèutic, Més enllà de tot el que se n'aprèn i la bona companyia que ofereixen ells, se n'aprèn moltíssim, perquè és impensable arribar a pintar, per exemple, la Lluna amb vi, t'ho imagines?
Doncs mira... Quina bona activitat i que tothom doncs, queda convidadíssim a provar-ho. Montse, Carles, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el dia. Fins la propera.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
I ara passen 2:15 del matí, al Paraules Habitables parlem de gastronomia mentre tastem un gaspatxo fresquet, un plat que ja és recepta de cuina catalana amb tots els ets i uts. En quin moment van entrar al corpus? Com l'hem d'escriure? Analitzem l'arribada de nous plats a les taules de casa nostra amb la nostra companya Anna Morgades Valldosera i la Montserrat Serra del Termcat.
Paraules habitables.
De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al Diccionari Normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents, ni coneguts, ni res, en diferents comarques del país l'elaboren, si fa no fa, de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora de adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa o la col xinesa o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs van veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana. Cuina global, com les pizzas. Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua ho escrius a la catalana, com ara el gazpacho que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gazpacho, diem gazpacho els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que a Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure'l també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem en aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès, no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional, que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir de, que es fa del japonès a l'anglès i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
I ara falten 4 minuts per 2:15 del matí. Avui li preguntàvem a la Núria Cartanyà si els tarragonins són solidaris i ella ens ha dit que sí, tota convençuda, i ens ha proposat demostrar-ho en 3 llocs a triar-ne un. Núria, bon dia de nou. Recordem quines opcions ens donaves.
Bon dia, però fem spoiler, eh?
Vinga,
si
spoiler.
Sentiu el so de fons, ja és spoiler total. Mira, les opcions eren anar a servir àpats en un menjador social, val, acompanyar gent gran o ajudar la protectora d'animals.
Molt bé, i en aquest cas jo crec que el so és la pista definitiva. Aquests gossets i gossetes que estem escoltant, t'haig de dir, no ho sé si perquè potser tenim uns oients molt animalistes, que l'han encertat la majoria.
Ai, que bé.
I han dit que anàvem doncs, justament a això, a veure gossets i gossetes, Núria.
Molt bé, ja ho hem dit al començament, les tres opcions es duen a terme a Tarragona, com en molts pobles i ciutats de Catalunya, uh-huh, i ens servirien i ens serveixen per agrair a les entitats que organitzen aquestes tasques i ajuden a molta gent i a les persones voluntàries que dediquen el seu temps, especialment també ara en vacances. Però avui li volem donar un caire una mica més seriós, si ens ho permeteu, i reivindicatiu a la connexió que fem. Fem una crida a la participació, perquè hem vingut a la protectora d'animals perquè fa pocs dies que llançaven un SOS. Van enviar un comunicat de premsa denunciant que es troben, diuen, en una situació límit d'ocupació, que les seves instal·lacions no estan en condicions prou dignes ni pels animals ni pels treballadors i voluntaris. Avui parlem amb la protectora de Tarragona, però crec que malauradament moltes protectores de tot Catalunya es troben en la mateixa situació. Som a les instal·lacions de la protectora per sumar-nos a aquesta petició d'ajuda, per agrair la gran tasca que fan les i els voluntaris i també per cridar-ne de més, que és molt fàcil ser voluntari aquí a la protectora. Parlant de voluntàries, la Cecília Marambió i l'Elisabet González ens acullen avui. Bon dia, Cecília.
Hola, muy buenos días.
Elisabet, bon dia.
Hola, bon dia.
Jo us parlo en català, parleu-me com vulgueu, xiques. Escolta, què vol dir que esteu en situació límit d'ocupació?
Bueno, que las entradas de tanto de perros como de gatos en la protectora, digamos, no paran de entrar, y eso significa de que no le podemos dar la atención y el cuidado que corresponde. Las instalaciones no son, digamos, no se pueden aumentar más de lo que se, no podemos poner más jaulas de las que hay, y eso implica de que podemos tener un problema de hacinamiento, de enfermedad y todo lo demás.
¿Cuántos animales teniu ara mateix a la protectora?
Entre 150 gatos aproximadamente y 120 perros, pero en el trayecto del año han entrado 371, muchos de los cuales han sido adoptados, otros han sido devueltos al propietario, otros han fallecido.
No està malament, Manel. Jo sí, he entrat i m'he trobat així, vist des de fora, unes instal·lacions molt ben portades, molt netes,
seguríssim,
molt dignes. El que passa és que, clar, doncs són molts animals.
Clar, de fet, jo volia preguntar, perquè ens explicàveu que darrerament l'Ajuntament us ha millorat també el sistema de clavegaram, però dieu que encara queda molt per arreglar en aquestes instal·lacions perquè acabin de ser doncs, del tot dignes. Què caldria fer? Per on haurien de començar aquestes actuacions doncs, per dignificar també l'espai i el dia a dia també d'aquests animals? professionals i ja de pas també dels voluntaris i les voluntàries.
A ver, tenemos problemas, sí, así muy, muy, muy puntual. Nuestras jaulas, por ejemplo, ya están en condiciones bastante, es decir, el metal está oxidado. ¿Por qué? Porque son de metal. Nosotros limpiamos básicamente con productos de limpieza que son corrosivos. Estamos en un ambiente muy húmedo. Entonces necesitamos, digamos, nuestras jaulas, tanto de perro, básicamente de perro y de gatos, están, digamos, en condiciones bastante precarias, por decirlo así. En la luz, que teníamos también problemas serios del alumbrado, tanto, digamos, de luz en general, eso ya se ha reparado y hay otras cosas que las vamos haciendo. Uh-huh. Pero yo diría que básicamente es el problema, digamos.
Clar, per una entitat que es nodreix o que porta a terme la tasca gràcies al voluntariat, quina responsabilitat hi ha de tenir o hi té l'administració? Perquè no deixeu de fer un servei públic.
A ver, nosotros somos, por ley, cada ayuntamiento tiene la obligación de hacerse cargo tanto de los perros como los gatos de su ciudad. Esta protectora es la protectora de la ciudad de Tarragona. Entonces, digamos, el ayuntamiento, nosotros tenemos un convenio con el ayuntamiento. De hecho, estamos en las instalaciones de la protectora está en terreno del ayuntamiento, pero bueno, somos organización totalmente independiente, digamos, una asociación independiente. Y lo que hacemos, digamos, es recibir tanto a los perros y a los gatos que vienen de la ciudad de Tarragona, digamos.
Claro, parlàvem, no?, que aquí entren animals, bàsicament gossos, que estan doncs, recollits per la gossera municipal, però també ve gent, especialment amb gats, no?, persones particulars que es troben un gat ferit o un gat que es pensen que està perdut al carrer i el porten cap aquí. Clar. I això acaba sent un mal de cap, no?
Exacto. Bueno, y en esta época en particular que tenemos mucha cría, sobre todo, bueno, de gatos, es impresionante la cantidad de gatos que hay muchas personas, digamos, que con el mejor corazón ven a un gatito pequeño, lo cogen, lo traen y no saben si tienen madre. Y eso puede crear un problema tanto al pequeño, si aún está dependiendo de la madre, que es muchas veces muy difícil que sobrevivan, y a la madre también porque, bueno, tiene leche y eso le puede crear un problema de salud bastante importante. Uh-huh. Y otras personas que encuentran un gato y lo cogen y no saben si ese gato es un gato de casa que está, digamos, paseando o... Digamos, la cosa no... Muchas veces se trata de hacer lo mejor, pero al final es complicado.
Però, vaja, si els porten a les portes, si els porten a les portes, no els hi poden dir que no. Digues,
clar, no, jo els volia preguntar justament per veure si es manté una mica també doncs, aquesta regla, no?, que s'explica que justament en els mesos d'hivern i propers també a al Nadal, no?, o quan doncs, rebem també i fem aquests regals de Nadal, doncs si pugen aquestes adopcions, i ara que arriba l'estiu, si també hi ha molts més casos d'abandonament, no?, que hi ha com aquests dos moments d'estar en l'any, quan justament es fan adopcions o la gent doncs, adquireix aquests animals i després també quan arriba l'estiu la gent marxa de vacances i en aquell moment és quan pren consciència o no de la responsabilitat que implica també tenir els animals. No sé si en aquesta època de l'any hi ha especialment més abandonaments d'animals.
Sí, que es una tendencia nacional y hay informes de Affinity que lo demuestran, pero particularmente en Cataluña no lo vemos tanto. Uh-huh. Ahora, en Navidad sí nos adoptan mucho, pero también es cierto que a los adoptantes les gustan mucho los gatos bebés. Y entonces, como es época de cría, nos adoptan mucho, no con la celeridad que quisiéramos, es decir, no tanto como nos entran, pero también salen muchos gatos porque entran muchos gatos a la protectora. Claro. Y...
Vale, abandonaments encara avui dia amb totes les campanyes que s'han fet, sí?
Sí, hay mucho abandonamiento, hay unas figuras que son como de abandono, hay otra de cesión del propietario, el propietario lo trae por cualquier motivo que se supone debe estar justificado, porque además se inicia como un proceso que debería ser por ley, pero muchas veces es que no lo pueden tener por razones económicas o porque a veces no los dejan abandonados en la puerta.
Gossos perillosos, Manel, es veu que ara en tenen bastant. I clar, el fet de tenir gossos perillosos a la protectora implica més ocupació d'espai, perquè un mascle que pertany a una raça de gos perillós només pot ocupar ell sol una gàbia.
Bueno, aquí yo creo que debemos tener alrededor de un 40% de perros, tal vez no puros PPP, pero sí, digamos, que son mestizos de American, básicamente. Eso implica que cuando son machos, digamos, tienen que ocupar una jaula solo. Entonces, porque es muy complicado, digamos, la convivencia entre ellos. Y eso hace que obviamente, que
hem de saber com podem ajudar.
Exacte, importantíssim aprofitar aquesta crida que feien també i aquest altaveu que tenim arreu del territori català per saber com hem d'ajudar, com podem ajudar.
Vinga, fem voluntariat. A veure, què implica, Elisabet? Quantes hores, què se li demana a algú que vulgui fer de voluntari?
Bueno, el voluntariado está dividido en perros y gatos. Cada sesión tiene como diferentes funciones. El voluntariado es ayudarnos en todo el mantenimiento y limpieza de las superficies porque no tenemos personal contratado para eso. Se viene de lunes a domingo, entonces se limpian las jaulas de los gatos, se pone alimentación, etcétera, lo que se le hace a un gato de casa. En los horarios que tenemos en nuestras redes sociales, para no extendernos mucho.
Però vaja, que es pot triar l'horari, que dius, jo no he vingut ara, setmana. Bueno, pues es una hora benvinguda.
Sí, por supuesto, las personas eligen qué día venir de acuerdo a los horarios que nosotros tenemos. Ahora, los horarios de perros sí que varían mucho porque, por ejemplo, en esta época del año tenemos una época de salida diferente porque no podemos sacar los animales con el calor que está haciendo. Entonces, varía mucho de invierno a verano para perros.
La neteja de les gàbies dels gossos i el manteniment, diguéssim, ja està cobert, ja ho fan treballadors aquí, però clar, s'ha de treure els gossos a passejar.
Clar.
Sí, y ahora también estamos buscando como un otro tipo de voluntariado o que el voluntariado también apoye un poco más las labores de las trabajadoras de la protectora, porque es un trabajo muy fuerte. Hacer como más socialización, temas de adopciones, etcétera.
Una altra manera de col·laborar fent voluntariat, sí. Si no et veus en cor de tenir un animal de per vida a casa, però pots fer petites incidències d'acolliment. L'acolliment en quin tipus d'animals es fa?
Bueno, generalmente las acogidas son para pequeños bebés que no pueden estar en la protectora, que aún, digamos, hay que darle biberón, tanto perros como gatos, o algunos que están convalecientes de alguna operación o que están enfermos y necesitan un cuidado especial que nosotros acá definitivamente, digamos, no podemos hacer.
Això és temporal i, bueno, té aquest servei de cures.
O también los que están, digamos, en fase terminal. Muchos, por ejemplo, en caso de gatos, problemas, insuficiencias renales graves, básicamente ellos.
Doncs escolta'm, importantíssim, no, justament volia preguntar també per adoptar, perquè també és una manera lògicament d'ajudar i contribuir també en aquesta causa. Com ho podríem fer?
Per adoptar.
Bueno, para adoptar también tenemos una página web que tenemos una especie de catálogo. Entonces la gente entra, mira el animal que hay, clica en un formulario online que tenemos y ahí cuenta un poco lo que espera del animal, cuáles son sus condiciones de vida y la persona que es la que más conoce a los perros revisa esos formularios, se pone en contacto con la persona y lo invita a visitar la protectora para que mire cómo es la interacción con el animal.
Hacéis como un match, porque claro, tant l'animal ha de encaixar amb l'estil de vida de la persona com la persona ha de ser prou responsable.
Pero para el caso de gatos, si no tiene que pedir cita, porque para perros sí, viene, conoce los animales que tenemos, como al final tenemos tantos gatos y hay muchos que están aislados en jaulas, entonces es como mucho más fácil el encuentro.
Continúan sortint els cadallets, els petitons, ¿no?
Ah, sí, la verdad es que desgraciadamente no para. No paran d'entrar.
Donem una oportunitat als grans. Escolta, i si ni de cap manera us veieu en cor de participar, sempre...
Sí, también se pueden hacerse, como dice Nuria, hacerse socios, también a través de un formulario online, pueden apadrinar un animal, pueden hacernos teaming y también queremos extenderles una invitación porque el próximo 9 de agosto vamos a celebrar el primer Bermud solidario de la Prote en el Passeig de las Palmeras de 12 a 3, a 15 horas. En San Magí i estan tots cordialment invitados.
Molt bé.
Vermut solidari.
Doncs tothom a participar també d'aquest vermut solidari. Deixem ja a les voluntàries que ens han atès doncs, perquè puguin seguir a les seves tasques. Moltíssimes gràcies a les tres. Gràcies, Núria, i fins demà.
Fins demà, Manel, gràcies.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
Enguany, l'editorial Planeta ha tornat a editar la història de Nana en una edició de volums triples i més, una gran història sobre d'amor, però també de com es construeixen i es trenquen les relacions humanes en el pas cap a l'edat adulta. Avui a l'Espai Z us portem un manga amb personatges forts on la música i la cultura pop ho embolcallen tot i al centre la Mercè Mainé de Ràdio Vilafant.
Us imagineu conèixer la vostra millor amiga al tren de camí cap a una gran ciutat en el moment que teniu el cor trencat? Doncs així comença la història de Nana, una història de dues noies molt diferents amb un mateix nom, Nana. Una història que a priori pot semblar només una història d'amor i amistat, però que no és així. Així ho explica Javi Garrido, de la botiga Alcalá Còmics.
Parece que es una historia de amistad, de amor, de desarrollo, pero al final se enfrentan a muchísimos problemas cotidianos, muchísimos problemas que una persona corriente, por lo general, puede tener a lo largo de esa faceta de paso de adolescencia a la adultez. Tiene ese cambio de vida también, esos nuevos propósitos. Es que es un manga con el que sentirse muy identificado en muchas partes y en muchas facetas de la vida también.
I pel que fa a la demografia d'aquesta història, on la col·locaríem? Es tracta d'un shojo o una història on predomina l'amor pensada a priori per un públic femení adolescent? O bé d'un josei, una història més adulta pensada per dones més grans?
Però ha habido como mucha cosa con eso, porque hay mucha gente que la considera un josei y muchas otras personas la consideran un shojo. Yo siempre he dicho que es un josei, quizás un poco porque es lo que más he leído, o sea, me refiero, más he leído y más he visto y demás, pero yo siempre lo he catalogado como josei, pero creo que cualquiera de las dos en realidad estaría bien situada, ¿eh? Al final el tema de lo de las demografías y géneros y demás es una cosa que va muy fijada a según en qué revista se publica en Japón, pero yo voy a tirar por el josei porque creo que es lo que más he escuchado de toda la vida, pero vaya, que cualquiera de las dos le sienta de maravilla y creo que es acertada.
Si Nana és un manga i també la seva versió en anime pensada per noies, això vol dir que no agrada al públic masculí? En Javi, des d'Alcalá Còmics, ho té clar.
Pues yo creo que lo que hay que hacer es quitarse de prejuicios absolutamente. Al final esto pasa un poco como con el seinen, ¿no? Que es un poco como la otra parte del josei, enfocada para un público masculino de adulto, y hay muchos yoseis que muchas chicas lo disfrutan sin ningún problema, y creo que esto tres cuartos de lo mismo. O sea, no hay que tener ningún tipo de miedo, ni te van a juzgar, ni te va a pasar nada. Es una manera de contar una historia que es maravillosa, o sea, que yo les digo que tiren para adelante 100%, o sea, es que si no se van a perder una obra de arte.
Obra de la mangaka Ayazawa, a Nana hi trobem molta influència de la cultura pop.
Yo lo definiría como moda, o sea, es ultra estilizado, siempre, bueno, Ayazawa siempre ha estado como muy ligada también a muchas marcas de moda, principalmente a Vivienne Westwood. Pero es que creo que para las historias que cuenta ese estilo, pues eso, tan estilizado, valga la redundancia, es que es la seña de identidad. A mí es eso, me parece un dibujo que es moda y estilo.
Les dues protagonistes es diuen Nana, que en japonès vol dir set, un joc de paraules que es deixa veure al llarg de tota la història. Un manga, Nana, que ens parla de les relacions humanes, algunes vegades complicades i d'altres fins i tot tòxiques.
Las dos nanas, claro, la cosa es esa, que Nana en japonés es siete, y son dos chicas completamente opuestas a priori, parece, porque tienen dos personalidades muy diferentes. Una es un poquito una chica pues más enamoradiza, más pijita, que es la que conocemos luego como Hachi, y luego por otro lado está la otra Nana, Nana Osaki, que es una chica más más punkarra, más pero que tiene un corazón espectacular, y bueno, pues el camino o un tren, mejor dicho, les une para irse a la gran ciudad, a Tokio, y se van a la habitación 707. O sea, el número Nana, el 7, está presente durante toda la obra de una manera muy clara. Es verdad que las relaciones que hay, pocas de las que aparecen son buenas. O sea, esto es así. Pero al final, no deja de ser una realidad en muchas ocasiones. O sea, son cosas que diariamente podemos ver, tipos de relaciones pues de carácter más tóxico, y sobre todo pues por la parte, por ejemplo, de Nana Osaki, pues al final es una chica que junto con Ren, que es su pareja, pues los dos es como un quiero y no quiero, pero estamos juntos. Luego, por otro lado, tenemos a Hachi, que también es una persona ultra enamoradiza y que quiere estar siempre como en una relación y demás. Entonces, muchas veces se va con personas que evidentemente no son especialmente buenas. Trata, creo que de una manera muy bien y muy desgraciadamente realista ese tipo de relaciones.
La música és una part important de Nana, ja que n'és un dels eixos principals perquè una de les dues nanes és cantant. En el manga no tenim la música, a l'anime sí. Llavors, què és millor?
La música és una obra d'arte. De hecho, una cosa... si por ejemplo una persona todavía no ha leído el manga pero sí que ha visto el anime, estoy seguro de que en todas esas escenas en las que los Blackstones o Trapness, que son los grupos, que algunos de los grupos vaya que entran dentro de la historia de Aizawa, de Nana, estoy seguro de que leyéndolo le van a venir canciones a la cabeza 100%. La música es una de las partes principales. Además, Aizawa dijo como que parte de sus referencias y demás a nivel musical y tal era fueron los Sex Pistols, o sea, todo ese rollo de punk británico y demás. Y la música en Nana es, ya os digo, para mí es, junto con la relación de Nana, de las nanas, vaya, es la parte, otra de las partes principales de la obra. El anime, la animación me parece muy buena, muy, 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 muy buena. La historia es verdad que al final te va a contar hasta la mitad de lo que va publicado del manga, o sea, te vas a quedar un poco a medias. Yo me quedo con el manga principalmente porque el dibujo de Aizawa me parece una obra de arte.
Per sort, Nana torna a estar de moda, ja que l'estan tornant a publicar amb una edició molt especial. Però l'obra està inacabada. Això ens hauria de dir...
Nana siempre he pensado que, aunque es verdad que en realidad le faltaría un tomo aproximadamente para terminar, o sea, que le falta como un broche, por así decirlo, de oro, yo siempre he pensado que es una obra que, según está ahora mismo, no me parece tampoco que esté tan, tan abierta. O sea, creo que se queda en un punto en el que puede dejar lugar a la imaginación de las personas, de lo que quieran que pase, pero no me parece tampoco que esté tan mal cerrada, ¿eh? Eso es una cosa que me he intentado yo autoconvencer con el paso de los años, pero nunca me ha parecido que esté mal del todo según está ahora mismo, aunque ojalá acabe en algún momento sacando ese final.
Com aquesta cançó de l'anime, Llàgrimes Negres, que no pots deixar d'escoltar, el manga de Nana ens recorda que créixer fa mal, però que val la pena quan ho fas al costat d'algú que t'entén.
Ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara passen 2:45 del matí, continuem a l'Obert per Vacances, arrenquem ja aquesta recta final del programa d'avui i arrenca les setmanes dilluns i per planificar-nos bé el temps d'oci i lleure anem traient l'agenda que arriba el company de Ràdio Ciutat de Tarragona amb les seves recomanacions. Adrià Recasens, bon dia.
Bon dia, Manel. Què tal? Com ha anat el cap
molt
de setmana?
Molt bé. Em vaig estar trencant el cap aquest cap de setmana, justament amb un vídeo que vau publicar a Ràdio Ciutat de Tarragona, on demanàveu a la gent que durant X temps no respongués amb sí ni no. I és que és complicadíssim. És complicadíssim perquè en qualsevol moment, amb la pregunta més tonta, és on caus.
Ah, saps? I són piques.
I mira tant. Que el cap està tota l'estona pensant en no dir sí ni no, saps?
És doncs, guanyar-te la... Guanyar-te la... I tant.
Oh, quin error. Bé, escolta, m'explica'm...
Un
dia ho provarem. Va, explica'ns plans per començar bé la setmana.
Doncs mira, començarem a Girona amb dues propostes. La primera és la Santa Market de Santa Cristina d'Aro, que fins al 31 d'agost se celebra amb la seva novena edició, tornant a transformar-se en el gran oasi estival de la Costa Brava. Mm-hmm. Enguany, amb més espai, noves experiències i una proposta gastronòmica d'allò més apetitosa. Si et sembla, podríem escoltar el
molt
que
bé
ens explica el seu regidor.
És un programa que està pensat per tothom, és a dir, des de famílies, infants, parelles, tot el que sigui amants de la natura, de la cultura, del mar, no? Fem una programació d'activitats molt diverses, com que hem inaugurat doncs, l'espai Gastromar a la Casa del Mar, doncs amb aquesta inauguració d'aquest nou espai doncs, també combinem amb més tallers mariners i tastos de productes locals, que això és una novetat, on també doncs, es poden també inscriure's doncs, per assistir a aquests tallers.
Aquest era el regidor de Turisme de Llançà, l'Estefan Juanola, amb la proposta que volia explicar-te ara a continuació, Manel.
Doncs aquesta proposta, què hi podrem trobar? És a dir, explica'ns una mica, amplia'ns una miqueta més.
Això és el Llançà Summer, Mar i Natura, que ens porta activitats d'esport, de salut, d'història, patrimoni, visites guiades, a més de jocs i manualitats infantils, sessions de contes, tallers familiars i moltes novetats. És una proposta, doncs, per a aquelles famílies, no?, que cerquen també una destinació on poder fer activitats en l'entorn.
Mm-hmm. Doncs m'agrada això i aquesta proposta que ens porta, doncs, això, a fer, al final, a conèixer també el territori i a fer, doncs, activitats en aquest entorn. Perfecte. I tenim una altra proposta que ens portarà fins a Girona.
Ara anem cap a Barcelona perquè allí ens espera una exposició que té a veure amb aquesta música. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. I per què sona Robbie Williams? Ofereix un concert? Doncs no, tot i que podria ser, ja que Barcelona darrerament està acollint molts artistes. En aquest cas, com els artistes també fan de tant en tant altres coses, el cantant d'aquest tema Angels ens ofereix l'exposició Robbie Williams Confessions d'una ment caòtica al Moco Museum de Barcelona, després de l'èxit que va tindre també aquesta exposició a Amsterdam, amb aquesta mostra de les seves reflexions personals i les seves revelacions artístiques.
Molt bé, doncs una proposta de luxe. No sé si encara queden entrades per això.
Encara queden entrades que estan entorn a 17 euros. Amb aquesta exposició, l'espectador el que trobarà és un refugi visual, una experiència immersiva que convida a abordar temes com la salut mental, l'acceptació personal i també l'expressió de les pròpies emocions.
Molt bé, això passarà a Barcelona i ara sí, la darrera proposta ens porta fins a Tarragona.
Doncs sí, perquè en qüestió de festes majors en tenim, per exemple, a Festa Major de Vilallonga del Camp, que se celebra fins aquest 31 de juliol amb un seguit d'activitats per a tots els públics en honor als copatrons Sant Abdon i Sant Sanen.
Doncs aquesta proposta que ens portarà fins al 31 de juliol, per tant fins a finals de setmana, a gaudir també d'aquestes festes majors, que al final també doncs, són un lloc de gaudir també de la cultura popular. Adrià, moltíssimes gràcies i fins demà.
A vosaltres, adeu. Fins demà.
I ara gairebé 8 minuts per arribar a les 11 del matí hem d'escollir quina serà la cançó de l'estiu de l'any 2015. Tornem a saludar el Sergi López Otal, bon dia de nou.
Què tal, Manel?
Molt bé, i la Júlia Llanes, has deixat el nivell molt alt, Júlia, eh?
Com ha de ser?
Com ha de ser, en dilluns. Avui és que no vull donar-vos com mig punt a cadascú, és a dir, el punt us el guanyeu. I si no haig de donar ningú punt a ningú, no el dono, saps? És a dir, queda desert. Fins i tot pot passar això.
Home, no, Manel.
Bueno,
jo arribo aquí com a guanyador de la secció de la setmana passada, eh? No és poca cosa.
Sí, bueno. Bueno, amb matisos.
Exacte. Amb matisos. Hi ha rumors que inclús parlen de tongo, de xantatge...
Aquesta és la crua realitat. Jo arribo aquí com a guanyador de la setmana passada, però, bueno, com dius, hem de canviar el xip i hem de tornar
a
competir per aquesta nova
setmana. A veure si aquesta
setmana
pots guanyar per mèrits propis.
A veure.
Estaria bé.
A veure, Sergi.
Una setmana que te l'hagin regalat i una altra que te l'hagis guanyat. Així quedaria una mica compensada la cosa. Estaria bé, això.
Vinga, va, doncs viatgem fins l'any 2015, que per cert ha sigut un dels que hem tingut més problemes per trobar una única cançó que ens agradés, oi, Júlia?
Cert, ha estat molt complicat perquè hi ha un munt de cançons
moltíssima
que ens encantaven.
Varietat,
hem trobat cançons molt xules seguint la línia de Linon de Major Lazer que comentàvem abans,
sí.
Una línia així més electrònica, algo així més... Bueno, més d'aquesta infància, adolescència...
Val.
2015, recordem. Però jo... Sí. Vinc amb una proposta millor.
A veure.
Això és així, no puc dir que no.
Bueno.
Jo d'aquesta llarga llista m'he volgut quedar amb Don't Worry, de Madcon i Ray Dalton, una cançó que personalment em genera moltíssim aquestes vibes d'estiu que tant ens agrada comentar, en aquesta secció.
És veritat. T'haig de dir que sí que és veritat, que a mi em porta l'estiu aquesta cançó.
És una cançó refrescant.
Exacte. És un estiu com els d'abans, podria ser justament, com la cançó de la xarxa. És que és genial.
Que ben lligat. Jo crec que per això es mereixo el punt.
Jo crec que la cançó de l'estiu de la xarxa
punts.
L'escolto
que no. Tampoc et passis.
Que dic, que em mereixo dos punts ara.
Dos punts? No, això és massa.
Crec
això
que aspires massa.
En un dilluns seria massa que t'emportessis dos punts. És massa.
És començar molt bé un dilluns.
És començar massa bé un dilluns. Massa bé un dilluns. Tenim dues propostes. A veure, analitzant-les, les dues són en anglès.
Sí. Exacte.
Per tant, ningú s'emportaria un punt per
proximitat.
Per quilòmetre zero. Per tant, zero i zero. Aquí no... res.
Al final sortim d'aquí els dos amb 0 punts.
Amb 0 punts,
sí, podria ser que aquí.
Heu vingut a la revisió i a vegades a la revisió es perd i no es guanya. Que això també és una cosa que hauríeu d'estar acostumats també com a estudiants. No sempre és per millorar la nota. També pot ser per baixar la nota, no?
Hi ha de tot en aquesta vida.
En aquesta vida.
Cuidado l'escaleta de mà, Manel, a veure si et trobaràs una...
Alguna trampeta, no? Alguna trampeta, algun cognom, no? Que no acaba sent. A veure, Carles Soler, jo crec que has de desempatar entre aquests dos tamacles. Hi ha nivell avui, hem de dir que hi ha nivell. Uf, nervis ara.
Nervis.
Redoble, quin redoble.
I guanya.
Quin por,
Sergi, guanyes el punt directament. Perquè, Carles, jo els hi transmeto a l'audiència. Ha transmès més estiu.
Més
estiu que la cançó de la Júlia.
No ho enteneu, no? Estàveu visquent.
Clar, però igualment jo crec que, Sergi, vas evolucionant,
poc a
Sergi,
poc,
vas evolucionant perquè ens vas intentar colar una cançó d'Albano com a cançó refrescant i d'estiu. Veig que ara ja has trobat l'essència de la cançó de l'estiu, que això és important. I diuen que més al punt de l'emportes perquè l'entrepà del divendres estava molt bo.
Fins al meu últim dia en aquesta redacció, sí? Defensaré que la cançó d'Albano i Romina era una bona cançó de l'estiu.
Era de discoteca tranquil·la.
De discoteca tranquil·la. Tranquil·líssima.
Tranquil·líssima.
Doncs massa, don't worry, potser. Don't worry.
Don't worry.
O sigui que no us preocupeu.
Exacte. Júlia, tens un repte, que és demà superar el Sergi.
Jo crec que la demà...
Uf, és que jo demà vinc a martilleria pesada.
Sí, he de dir que la de demà el nostre jutge pot estar... Però no hi ha corrupció. Ah, exacte.
Influenciat de més,
que la meva és més millor.
Cadascú juga les seves cartes a la seva manera.
Val, doncs ho veurem. Ho veurem demà a partir de les 9 i 3, demà, amb un munt de coses. Per cert, demà hem de parlar del mosquit tigre.
Cert.
Hem de parlar d'un municipi que canvia de comarca.
Ojo, que estem és molt fort.
No passa cada dia.
És
no
molt fort.
No passa cada dia. I moltes més coses que descobrirem. Parlarem també una mica de turisme. No sé si esteu fent turisme els caps de setmana, que teniu temps lliure.
S'intenta.
Doncs escolta'm, tot això demà i moltes més coses a partir de les 9 i 3. Gràcies per acompanyar-nos. Us deixem amb la cançó guanyadora de la cançó de l'estiu. No us preocupeu, no hi ha problemes. Don't worry, directament.
Don't worry, don't
worry.
I tornem
demà amb més Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos i que acabeu de passar un genial dia. Adéu. Surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about... La xarxa de comunicació local. Don't you miss the breathless... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia. Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció. I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte. Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions. Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident. A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb cu.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. I la CIA investiga aquest so imparable. Faig mia quan em mira, però després busco a l'altre. Estic creixent todavía, vull fer els passos de l'alba. Busca'm tu, night. La informació més propera a tu i la millor música. La ràdio amb samarreta. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
sills. Ooh, as I draw you near and we whisper all the sweet sounds only we can hear. On the coldest evening in this December,
I hope